L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, Àngels. A Ràdio Estel, Àngels.
Àngels de tots colors, àngels de totes menes, àngels amb ales, àngels que corren per terra. Tenim tota mena d'àngels i els tenim a l'abast i no sé per què a vegades ens entabanem tant a buscar en llocs i en indrets estranyíssims i personatges morts i no sé què, quan en realitat en la nostra societat i per sort n'hi ha moltes de persones que compleixen exactament amb tots els requisits que caldria per poder-los anomenar àngels, àngels que estan fent el que cal, el bé, el que potser la majoria de la societat no fa, ajudar els més desvalguts d'una manera activa, proactiva i entusiasta, diria jo. Si més no, aquest és el cas de l'àngel amb el que avui parlarem. És un àngel que és voluntari de l'associació Calisor, que molts us estareu preguntant ara mateix, segur, sobretot si no sou de Badalona o de Sant Roc concretament o de per allà, segur que us esteu preguntant, perdó, Calisor, què és això? Doncs aquest àngel ens ho explicarà. És en David Sarroca, voluntari de Calisor, i si no m'equivoco, jo crec que la podríem definir com a associació gitana per la promoció de la joventut. Vaig ben encaminat, David?
Hola, molt bon dia, sí, és correcte, correcte, tal qual.
Evidentment, en aquests temps que corren, tots plegats hem rebut i rebem les conseqüències negatives de moltíssimes coses generades per aquesta pandèmia. Bueno, la pandèmia s'emporta la palma i de passada cobreix bona part de les culpes d'alguns desgavells econòmics, crisis econòmiques que ens havíem venut, que s'havien acabat i que l'havíem superat i no sé què, però resulta que han tornat més fortes que mai o no se n'han anat mai. Però hi ha col·lectius, això, en aquest programa, en som molt conscients, i els qui ens teniu l'amabilitat de seguir-nos cada setmana ens sentiu a parlar, doncs això, programa sí, programa també. Hi ha molts col·lectius que reben d'una manera molt forta, molt especial, molt dolorosa, tots els efectes d'això que ens està passant. Entre ells, el col·lectiu de l'ètnia gitana. En molts aspectes. Nosaltres avui ens centrarem o procurarem centrar-nos en el que és el sector objectiu de Calisor, que és la joventut, perquè és que la joventut gitana té problemes específics, té mancances especials. Per parlar d'un tema molt concret, per exemple, l'absentisme escolar entre els adolescents d'ètnia gitana és altíssim, està disparat. I aquesta és una de les fites que s'han proposat de contrarrestar, de treballar-hi en contra, de mirar de solucionar des de Calisor. És cert això que estic dient ara? Fins a quin punt és cert, David?
Doncs mira, és bàsicament l'objectiu pel que va néixer l'entitat, que és una associació feta colze a colze entre gent que treballava amb el territori a nivell educatiu, amb projectes educatius de tota mena, des de més a nivell escolar o altres més esportius, i veïns de la zona que estaven preocupats per aquesta situació, entre tots vam, ja fa gairebé 10 anys, vam crear aquesta associació. I l'objectiu principal era aquest, treballava per reduir una mica l'absentisme escolar que estava, com bé dius, molt disparat al territori i creiem que teníem que entrar al deure amb una mica moral d'intentar buscar eines perquè això no... Bueno, almenys mitigar-ho des de la nostra petita acció.
A ningú no se li escapa quina és la importància de l'absentisme escolar, la importància en negatiu, diguéssim, no? Vull dir, l'absentisme escolar té conseqüències a mitjà i llarg termini molt bèsties, parlant en plata i dient-ho pel dret. I Calisor va ser molt conscient d'això, perquè realment té una importància extrema, i s'hi va posar... Ara ho deia el company David, s'hi va posar a lluitar amb totes les eines que tenien a la mà, i sobretot, jo diria, amb moltíssima imaginació, perquè jo crec que ja han explorat, tots no, perquè no paren de treballar i cada dia ens sorprenen amb una iniciativa nova, però han explotat moltíssims terrenys. Jo recordo, per exemple, tota aquella campanya que crec que encara està en marxa, no? I em corregiràs, contra l'absentisme escolar, en la que ho vehiculàveu a través del futbol i de la boxa, no?
Exacte, sí, sí. Nosaltres la manera que trobàvem que era més efectiu treballar aquest tema, que és com molt primordial i molt capdal en el futur dels joves al barri,
sí,
era a través de les seves motivacions. I si no trobàvem motivacions per la banda més, diguéssim, regulada, no?, de que tots els nens i nenes han d'anar a l'escola i que és obligatori, doncs potser calia explorar la via aquesta de la motivació i de veure quina manera nosaltres els hi podíem convèncer, entre cometes, no?, de que l'escola era una important per ells.
Uh-huh.
Doncs, el futbol i l'esport en general creiem que era un bon argument per traslladar aquesta preocupació i tenir els joves... El nostre objectiu principalment era tenir els joves en alguns espais on poder incidir amb ells, on poder treballar amb ells, on poder parlar, on poder generar aquesta confiança i aquest vincle perquè després aquest espai esdevingués alguna cosa més que no fos un simple entrenament de futbol o de boxa o de l'esport que sigui, perquè en el fons és l'excusa. Ens dona igual que sigui un esport en concret o tan sols una activitat. El que passa és que, clar, la motivació que tenien així molt forta era el futbol.
I vam dir, pues
treballem al futbol. I a partir de començar amb ells a fer entrenaments amb periodicitat i de manera bastant seriosa, amb professionals que eren molt conscients d'aquesta dificultat i que treballaven de manera molt sistemàtica i molt ben feta, per cert, aquests joves van veure com un espai que li donaven valor, i el fet de poder tenir un equip i d'entrar com a competició i tenir uns entrenaments així, això, amb cara i ulls, que no fos només com una pilota en el parc.
D'una manera arreglada, diguéssim.
Exacte, sí, vam veure que hi ha una filosofia de treball i molt, molt enfocat en el companyerisme i en el respecte. Vam veure que aquest espai tenia enganxa amb ells i funcionava molt bé, no? Llavors nosaltres el que fèiem, una mica la condició que posàvem als nois i noies perquè tinguessin les ganes de venir a la nostra escola de futbol, era que nosaltres faríem un seguiment a la seva escola i que si faltaven al col·le, doncs no podrien entrenar a la nostra escola. Una mica aquest era el contracte i
Sí, sí, crec que ho has dit molt bé, encara que segons com soni, jo que sé, mercantil o no sé què, però és un contracte, si vols, de confiança, un contracte entre persones en què, vaja, és la base sobre la qual hem vestit la societat aquesta que tenim amb tots els seus defectes i les seves virtuts, no? Tots són contractes. Fins i tot les coses que més tendim a idealitzar no deixen de ser contractes. Jo estaré amb tu si tu estaràs amb mi, jo et cuido si tu em cuides. És un contracte. Suposo que, bé, evidentment és molt difícil de quantificar l'èxit d'aquestes iniciatives vostres, però des de la teva posició privilegiada en el sentit de que estàs a primera línia i molt a la vora de totes aquestes persones amb les que treballeu, quina és la teva sensació? Això ha funcionat, ha calat, ha donat resultats, està donant resultats?
Per nosaltres l'indicador més gran, a part de l'assistència que podem tenir dintre de l'escola en si mateixa i del reconeixement que ja tenim a nivell barri o a nivell professorat, que és molt alt, i per això ja en si mateix és un indicador molt bo, per nosaltres l'èxit real d'aquesta iniciativa és que en l'actualitat gairebé diria que el 80-90% de l'escola de futbol funciona amb nois que van iniciar com a participants de l'escola de futbol.
És una bona dada, és una dada molt bona.
Sí, són joves que s'han format, que són entrenadors, que són àrbitres, que són, estan estudiant, estan fent cicles formatius i que han trobat en l'esport i en l'escola de futbol com un mecanisme també de traslladar tot això que ells, els neguits que tenien i potser les poques oportunitats, perquè tampoc moltes vegades ningú havia tingut el temps de dedicar-s'hi, que això també és una reflexió que fem molt sovint, no? En
sí. El sistema
educatiu que està saturat i que té moltes complicacions i que les ràtios de les aules són tan grans, aquests nois només demanaven una mica més d'atenció, potser, no? O sigui, una mica més de paciència, no? I et dic, els nois i noies que avui en dia estan fent d'entrenadors i que porten l'escola són nois que van començar amb nosaltres des de ben petits. Inclús alguns estan ja fent pràctiques universitàries, alguns ja estan en graus mig de pràctica esportiva, altres amb altre tipus de carreres o d'estudis, però que sempre relacionats amb... mantenen el vincle amb l'escola de futbol i fan molt de mirall per altres joves, que això també és superimportant. Al barri de Sant Roc tot funciona també molt per imitació. O sigui, algun jove té una trajectòria d'èxit... Pues,
és una comunitat molt, diguéssim, molt de barri, no?
Exacte, el boca a orella funciona molt i el reflex en l'igual, sobretot. Llavors, per molt que nosaltres fem promoció i expliquem el que és l'escola de futbol, això no traspassa si no és de veritat i si no, la gent no sap que això ha funcionat per alguns joves, no? Llavors, això sí que ens dona aquest input de que ha sigut un èxit que està siguent i tots els temps difícils que estem vivint, doncs intentem fer-ho el millor possible.
La marginalitat, la marginació, que aquest seria... té la mateixa arrel, però té connotacions diferents, però per desgràcia coexisteixen en determinats grups socials i també amb determinades ètnies, per què no dir-ho, arriba d'una manera molt especial a l'ètnia gitana i es manifesta de moltes maneres. Tu ara parlaves, has dit una frase que m'ha agradat molt, no? Malgrat que sou conscients de que la dificultat que té el professorat és molt gran, més ara, més en aquests moments, no? Pels ràtios, per tot això, doncs aquests joves potser només necessitaven una mica més d'atenció. Necessiten altres coses, també. I és per això que avui, precisament, hem volgut parlar amb tu a tall d'una notícia que ens ha arribat, i és de la... els 21 ordinadors que des de la Fundació Roca i Pi han facilitat als vostres estudiants, no?
Exacte.
I això és allò que s'anomena, i que també en aquest programa n'hem parlat molt, la famosa bretxa digital, que, senyors, quan estem parlant de marginalitat, de problemes econòmics, de marginalitat social, etc., d'exclusió, de no sé què, doncs la bretxa digital és una de les ferides, jo diria, més fondes o que més es deixa notar i que ara mateix resulta més imprescindible, no?
Totalment. I, de fet, aquesta donació que ens comentes a nosaltres ens ha donat la vida en aquest temps de pandèmia, perquè si bé és cert que alguns joves sí que podien disposar d'ordinadors facilitats per l'escola, pensa que en cada família a vegades són molt germans i no
Clar.
És compatible el moment de deures amb un amb l'altre i les estones es solapen i és molt complicat, a vegades les connexions tampoc són les millors del món.
Clar.
Llavors aquests joves ens teníem una dificultat molt grossa i més per fer-ho tema a distància, que els nostres entrenadors són també els professors de reforç d'aquests nois, que això fa que també sigui molt, molt interessant, no? aquesta figura múltiple, no només entrenes a futbol amb mi, sinó a més t'ensenyo matemàtiques, no? Per dir-ho.
Ah, fantàstic.
Sí, sí. Llavors, clar, els nostres monitors, entrenadors, es troben aquesta dificultat. Només hi ha un ordinador per tres nois. O aquest ordinador, aquest noi ha de fer deures aquesta estona, però podria aprofitar aquesta altra per treballar aquests temes, doncs, que porta més fluxos del col·le i tal, no? Llavors, gràcies a la Fundació Roca i Pi, amb aquesta donació, ens ha facilitat molt la possibilitat de fer un seguiment molt més integral i ja diria que no només amb els joves, sinó amb les famílies, perquè actualment el president de l'associació, l'Alfonso, està treballant dia a dia fent treballs més de contacte amb el CP, amb, amb demanar cita per, la, per tramitar qualsevol tipus de papers i són a nivell més familiars, no? Que les famílies
sí, sí.
s'entenen que estem fent aquests tràmits i a través de les persones que estan a, al, diguéssim, al local van cada matí pares, mares a fer de renovacions des del DNI fins a demanar un paper per un tràmit que han de fer per recerca de feina. O sigui que el tema de la bretxa digital abarca totes les edats i tot i que nosaltres ens concentrem molt amb els joves, que és la nostra
sí.
la missió, diguéssim, sí que sabem que som conscients de que això interpel·la tota la família, no només els joves.
Sí, sí.
I la possibilitat de tenir ordinadors és bàsica.
Sí, actualment ja és vital, perquè, clar, vull dir, la cosa s'ha complicat molt, aquesta famosa, tristament famosa pandèmia que no s'acaba ni té visos d'acabar-se, ens ha fet les coses molt difícils. La resposta automàtica com a solució, a vegades no n'hi ha d'altra, de la majoria de les administracions és via telemàtica. Sí, això està molt bé. Està molt bé perquè substitueix o facilita tràmits, substitueix la presència directa, evita contagis, etcètera, 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 però, clar, hi ha una part importantíssima de la societat, una part molt important, eh? No ens enganyem, no tothom és com ens imaginem una casa amb una família, amb tenen un ordinador o dos i una tablet i no sé què. No, ni molt menys, ni tan sols potser l'habilitat per fer-los servir. I això d'això que tu ara parlaves te'n volia parlar jo, perquè aquesta iniciativa actualment crec que l'esteu treballant, la teniu, però a tota màquina, no? El fet d'ajudar les famílies a fer coses tan simples, entre cometes, però vitals, d'altra banda, exageradament vitals, com sol·licitar l'atur o la renda garantida, és una cosa que esteu fent, això que deia ara, a tota màquina, no? L'associació està treballant moltíssim.
Absolutament, i a més et diria que és que ens trobem que, per exemple, nosaltres una de les adquisicions que vam fer també a nivell d'entitat que vam veure que era important era tenir aquesta màquina que fa la lectura del xip del DNI.
Sí.
Això facilita molt fer molts tràmits i vam fer l'adquisició d'aquest aparell i es va desbordar completament la quantitat de sol·licituds de gent que volia venir a fer tràmits de qualsevol tipus. I no només gent de Sant Roc, gent de barris al voltant i famílies i persones que mai haguéssim dit que s'haguessin apropat per aquest tipus de tasca. O sigui, vam veure que era tal la demanda d'aquest tipus d'accions i de necessitat que tenia realment la gent que ens va sorprendre inclús això, el fet que hi havia unes llistes d'espera inclús per atendre, perquè les persones que estan en el dia a dia són tres persones que estan de manera voluntària fent això. I era clar, o sigui, no donaven abasto de la situació tan no, estructural, tan complexa que es vivia. I encara passa.
A la que s'obre una petita escletxa, te n'adones de quantíssima gent necessita respirar i li falta l'aire.
Totalment.
Jo no sé si és ociós o si porta a algun lloc, però no m'agradaria acabar, i ens queda molt poc temps, aquesta conversa que estem tenint tu i jo, amb un tema que jo crec que, amb una qüestió que jo crec que, per més que se'n parli, sempre se'n parla poc, i jo confio que algun dia algú trobi alguna fórmula magistral. Perquè la realitat és que avui dia, segle XXI, 2021, ja estem aquí, això, imagina't, hem passat el primer terç de segle, com qui diu, i els prejudicis que existeixen encara en determinades comunitats, com la gitana, són els mateixos que fa no sé quants anys. Vosaltres sou punta de llança en la qüestió d'intentar de lluitar per erradicar aquests estigmes que, d'altra banda, jo diria que, per desgràcia, s'han normalitzat fins a un extrem que a mi em posa la pell de gallina. Hi ha maneres, vosaltres assageu fórmules, vosaltres sou optimistes, creieu que això algun dia es pot revertir i ens mirarem els uns als altres com el que som, éssers humans, punt.
ens encantaria que fos així. La veritat és que nosaltres ho sempre expliquem, no? Des de la nostra pròpia experiència. No fem tampoc discursos molt complexes perquè ens basem en la nostra,
nostra
vivència, perquè, de fet, això, o sigui, jo no soc gitano, el president de l'entitat, l'Alfonso, és gitano, i al principi, quan ens vam conèixer, els dos teníem resistències l'un cap a l'altre. O sigui, jo mateix puc dir que tenia resistències cap a ell, què passarà?
S'ha normalitzat, sí.
Exacte, o sigui, jo mateix, i després ho parlàvem, i ell al revés amb mi. Els dos teníem prejudicis l'un cap a l'altre, totalment infundat, però bueno, com la societat també ens crea, no? En aquest vincle de tu estàs aquí, jo estic allà, ens separem perquè no convivim, i del dia a dia de la convivència i de portar a terme projectes junts, jo ara puc dir que l'Alfonso és el meu millor amic i és gitano, i ho dic ben orgullós, i ell diu el mateix de mi. Llavors, bueno, aquest tipus d'experiència, si nosaltres en riem i fem broma, no?, d'aquestes coses que es passaven al principi, som molt a dir de que en realitat el que ens falta és conviure i conèixer-nos millor i de compartir el que tu dius, que som persones que tenim moltes més coses que ens fan iguals que les que ens separen.
Sí.
I de fet això, convertir una mica el prejudici en valor. Moltes vegades molts temes de la cultura gitana que estan molt estigmatitzats i que són bastant complicats a vegades de posar damunt la taula,
sí.
Jo els parlo obertament amb la gent de la comunitat gitana i viceversa. Llavors, no hi ha cap problema per parlar les coses i per entendre'ns. Llavors, jo crec que és un tema més de convivència i de conèixer-nos i de por també a l'ús conegut que una altra cosa.
El més important seria poder trencar aquesta separació i que la gent, per fi, convivíssim d'una manera, no sé, crear espais en què la convivència fos estreta. No sé. Jo no en sé més.
Sí, no, és veritat que no és fàcil.
No és gens fàcil. No. Són segles de normalitzar aquest estigma.
Exacte.
David Sarroca, escolta, voluntari de Calisor, Associació Gitana per la Promoció de la Joventut, nosaltres només podem agrair-te per haver atès la nostra trucada i agrair-te per la feina que fas.
A vosaltres per l'oportunitat i que vagi molt bé.
Gràcies.
Vagi molt bé.